Ah, sí.
Déu vos guard.
I visto balla!
La Renaixença.
Tot i que les civilitzacions clàssiques com els grecs i els romans ja van idear una mena de trencaclosques, podríem dir que el precedent més clar del puzzle actual arriba al segle XVIII a Anglaterra.
Collons d'anglesos, eh?
Concretament al 1760, un tal John Silsbury, un gravador de mapes...
Gravador de mapes, eh?
Sí.
Què fa un gravador de mapes?
Collons, ja diu la paraula, grava mapes. Ah. Home, clar, què penses tu? O sigui, el gravador agafa un mapa gros i amb una càmera va gravant tot aquell mapa, va gravant, i després d'on et penses que surten els vídeos del Google Maps?
Ah. Quins vídeos del Google Maps? De què parles?
Collons, a veure, Peu, quan tu et bellugues amb el cotxe, a la pantalla del telèfon, tu veus que hi ha uns mapes que es belluguen, i veus que hi ha un moviment. Això és que algú ho ha gravat abans, sí, senyor.
Vull dir. Pas cap vídeo, allò.
És clar que és un vídeo. Fletxa bé que es mou.
Ara.
Si estigués quiet et diria és una foto, però és un vídeo perquè es mou tot.
Clar.
Els gravava sobre alguna superfície, aquest senyor. El que us deia és que aquest anglès, en John Spilsbury, el 1760, va crear el primer puzzle tallant un mapa en petites peces de fusta. Ho va fer resseguint els límits dels països i la gràcia era ordenar-los refent el mapa. O sigui que el primer puzzle de la història es va fer bàsicament per aprendre geografia. Era això.
Molt bé. Tu, si parlem de puzzle, hauríem de parlar, trobo, de la gent que se li en va de les mans el hobby del puzzle, no? I de cop i volta és com, tinc una habitació només pels puzzles.
Sí.
Mentre hi ha gent vivint al carrer, no? Jo tinc una habitació només... Aneu a la merda, home. Si teniu una habitació només pels puzzles, aneu a la merda.
És gros. Em sembla bé, vull dir, és menys greu, trobo, tenir una habitació amb una plantació de marihuana. Diguéssim, que és il·legal.
Ara.
Això és, ja ho sé, però vull dir que al mínim en treus un rendiment, no? Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
Avui ens visita un boig conegut. Periodista, escriptor, guionista, divulgador i qui sap quantes coses més. És l'home que sempre està a punt per parlar-nos de la història de Catalunya i del món. De fet, si no fos perquè encara no s'ha inventat una màquina del temps, juraries que va presenciar la caiguda de Constantinople, que va veure entrar les tropes de Felip V a Barcelona i, fins i tot, que va acomiadar el Titanic al port de Southampton. Per això, Peyu, avui vigila. Si dius una data malament o si confons un rei amb un comte, ell et corregirà perquè sempre està... en guàrdia.
Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Enric Calpena. Bravo.
Pierre Vilar, un dels grans historiadors que ha treballat la història de Catalunya, va dir que Catalunya al segle XIX era el lloc del món on hi havia hagut més guerres civils. En va haver-hi 4 guerres civils, es diu aviat, eh? I això és una destrucció absoluta. És un segle hiperviolent, però al mateix temps amb molta esperança, amb moltes ganes de canviar les coses. La Renaixença mateix és un exemple claríssim. Jo no sé si us ho sabeu, però els que van començar la Renaixença i els Jocs Florals estaven convençuts que el que estaven fent era el funeral del català. Acabem, matem el català bé amb uns...
Un comiat,
i ja està, això s'acaba, ningú en parlarà aviat.
És el que fem ara nosaltres.
Sí, una mica com nosaltres.
No, però ells es van trobar que va ser un èxit.
Mira.
I que tothom deia, què coi, això es mor, això té molta força. Doncs nosaltres estem amb les mateixes.
Aquí mateix, sí, sí. Ja serà un èxit.
Home, i tant. Hauran d'aquí 100 anys, sí. Però vull dir que... Saps? Sí, sí.
O 150, però ho veurem. Que
ens ho paguin ara per anar bé.
Això sí que aniria bé, veus?
Hi ha algun moment de la història que t'hagués agradat viure en directe? Algun moment?
No. Perquè la veritat és que la història, quan penses en el passat, el primer que et ve a la idea és la pudor que faria el passat. Sí. Nosaltres ens hem acostumat a unes olors determinades, però, esclar, la gent... Això del desodorant és un invent relativament proper.
Sí.
La higiene, el concepte d'higiene no té res a veure amb el d'ara.
Si vas a un institut, també és més o menys el mateix.
Sí, ja estem en aquesta època, sí. I totes les èpoques són molt bèsties. Sí. El que passa que en èpoques apassionants. Arnau deia això, Constantinople, no? La caiguda de Constantinople, 1453, has dit 1714, 1912.
No he dit les dates perquè ja sabia que s'havien, no?
Vull dir,
no?
Però són tres moments terribles i al mateix temps fascinants, no? Quan cau Constantinople, quan cau Barcelona, o el moment en què tu saps que el Titanic farà el primer i últim viatge. Home, sí. Això és bonic de per si. Anar acomiadant la gent que saps que s'enfonsarà l'estona, sí. Allò és molt agradable.
com és la teva relació amb la història quan neix, de petit?
De petit. La veritat és que jo volia estudiar història, però jo treballava en un Frankfurt. Ah, i l'única...
Tots els camins porten
sí,
al Frankfurt.
És que l'única carrera que començava a les 7 sí. de la tarda, quan jo sortia al Frankfurt a les 6, era dret.
Quin Frankfurt era, com es deia?
Frankfurt Haward.
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 Alguna especialitat?
Jo recordo la ceba fregida al matí, la meva primera feina era tallar 2 quilos de ceba i fregir-la, i els ulls plorant com una malada. Jo tenia 16 anys, això també, amb els 16-17. I res, com la primera, l'única carrera que podia accedir per horari era a les 7 de la tarda...
Està molt bé triar la carrera per l'horari que et va bé.
Sí. Tal qual.
És la teva vocació, no pot la que em anava bé per horari.
De 7 a 10, feien classe de 7 a 10, i vaig començar a estudiar dret. Vaig deixar el Frankfurt, el meu pare va canviar de feina, va millorar econòmicament, i em va dir, bueno, ja pots passar al matí. Dic, no, al matí m'agradaria estudiar periodisme. I vaig fer periodisme al matí, i dret a la nit vaig continuar.
Hòstia de Déu.
I després vaig fer història.
I l'història quan arriba?
Després.
Tres carreres,
No, dos carreres i un màster, que es diu, perquè vaig començar història, el que passa no tenia temps, ja la cosa ja era tres carreres al mateix temps, era una bogeria. Vaig fer primer i em vaig aturar. I... Però després vaig fer el màster d'història.
Quan surt la idea de l'Enguàrdia, el programa que t'ha consolidat?
Va ser això... A mi m'havien ofert presentar un documental, que al final la cosa no va sortir, i vaig veure que l'únic que rascava bé era l'assessor històric d'aquell documental, que era un noi molt jove, que encara estava fent el doctorat, que es deia Oriol Junqueras.
Què dius ara?
Ostres. Sí, i vam connectar bé. Pocs dies després ens trobem al carrer per casualitat, anem a fer un cafè, i vam començar a parlar...
Us trobeu al carrer per casualitat?
Per casualitat, a la Rambla Catalunya.
Ho pots trobar,
Home, clar, la gent camina.
A Barcelona, per casualitat.
A Barcelona, sí.
A Muntanyola no us trobeu ningú, per casualitat. Però...
Costa. Bueno, vull dir que ja em sembla molt fals a les sèries de TV3, si fos ahir, o això que es troben a vegades, que dius com s'han trobat ara.
Pensa que en aquella època hi havia poca gent.
Ja.
Vull dir que no estem parlant dels anys...
Bueno, us trobeu amb l'Oriol Junqueras.
I prenem un cafè i comencem a parlar del tema de la divulgació històrica, i vaig pensar, ostres, això té un programa. Ho vaig presentar a la ràdio, em van dir, és molt bonic, però... No.
Sempre diuen el mateix, no?
Sí, però ja veurem, allò que dius, ja està, oblida-te'n, i l'any següent em truquen, escolta'm, podríeu fer aquest programa? I el divertit va ser quan vam acabar la primera temporada, que havíem fet 40 i escaig programes, i ens diuen, queda més història que explicar? I diuen, home, alguna temporada més podem fer, i ara portarem 25.
25. Que, sí. 25 anys fent l'Enguàrdia.
25 anys, sí.
Déu-n'hi-do,
L'Oriol el vam col·locar.
I queda...
El vam posar en un altre puesto.
Que el veu ser.
Sí. Treballar en un altre lloc.
Se n'ha anat pel seu compte.
Sí, exacte. S'ha emancipat.
És autònom, ara.
Sí, és autònom.
A crear jornades històriques.
Sí, exacte.
Perquè els hi faltava material.
Sí, va dir que el
vam haver de canviar de historiador per veure si a algú se li acudien coses noves. Això. Per això vam portar el Soler Sabater. Sí.
Ets molt bo memoritzant dates, Abans deies...
Algunes, no totes,
Què et costa més, dates o noms?
Noms.
Noms,
Sí, les dates les rasco millor. No ho sé, deu ser una cosa, algun trauma infantil a la classe de matemàtiques, però si amb dates, normalment, m'espavilo.
I l'aprofites, aquest coneixement,
Per fer no gaire, no em serveix de... Si per trobes
jugar,
algun
jugar
sistema...
Jugar al Trivial o...
Sí, amb això ho havia jugat bastant, però tampoc no pensis que soc gaire bo. No soc gaire bo amb res, vull dir que també no ens hem d'enganyar. Mm. Vull dir que jo soc de notables, allò. Vaig bé, ostres, aquest noi ho fa bé, i si s'espavila arriba... No, mai m'espavilo i arribo. Però vaig fent, sí. Sí.
Sembla que parli de mi.
Sí?
Tu també.
Passa, jo soc més de vents, no arribo.
No, ja.
Hobbies ben allunyats de la història?
Ben allunyats, no molt, però a mi m'agrada, per exemple, els wargames, jugar a wargames de taula. Sí, això és
normal, diu?
És molt normal.
Què és wargames?
És una cosa de batalletes. Sí. Amb...
Ninotets d'aquests petits.
No, jo ho faig amb fitxes.
A fitxes, fitxes.
Ara fa temps que no hi jugo, però sí.
Però com el risc o una cosa així?
Més evolucionat. Més complicat. Sobretot batalles napoleòniques. Això
veus? Vinga!
Així per desconnectar.
Sí. Home, està bé, La de batalles que he perdut. Vull dir que això... Bueno. Que també t'acostumes així. La vida és una lliçó de vida.
Algun esport, alguna cosa?
No, ho toco. No.
Res.
No, res, no. Jo havia nedat bastant, però la veritat és que no he sigut... M'agrada caminar, m'agrada passejar, però no, esport no ho toco. No ho he tocat mai, Això sí que ho he fet molt bé. el futbol, per exemple...
No t'hi posis ara.
No.
No t'hi posis.
A mi, amb el futbol o amb el Mundial, em passa com li passa a l'arquebisbe Omella amb el català. S'ha de tolerar. Sí. Vull dir que ho entens que existeix, no ho practiques, però l'has de tolerar. Doncs jo igual amb l'esport, exactament igual. El tolero i ja està.
Escolta, això que diuen que la història es repeteix, no? Sí. I que la gent està espantada ara perquè torna l'auge de l'extrema dreta, els que heu estudiat història, és verídic això? Anem cap
no es repeteix la història, el que passa que sí que hi ha uns comportaments del passat que et recorden molt els del present i que et poden donar claus de per on van els trets, no? Uh-huh. L'extrema dreta d'ara és... O sigui, per què va guanyar l'extrema dreta als anys 30? Perquè era una extrema dreta moderna. Ja sé que sona molt horrible.
Ah, sí?
Sí. Els partits d'abans, de dretes, eren molt conservadors, molt carrinclons, sí. I de sobte apareixen uns tios, sempre en tios, bàsicament, vestits de manera molt sofisticada, dient unes coses semi-socialistes, semi-no, amb una manera de fer molt diferent, cantant cançons que els altres no cantaven, i gran part de la població evolucionava, dir, aquests són moderns, sí. Aquests molen, no?
Val.
I això ara ens trobem en part una mica amb això. L'extrema dreta actual...
Té TikTok.
Sí, té TikTok i té sexe, per exemple. O sigui, una cosa, els partits conservadors històricament, el tema del sexe eren ultrapuritans, i de sobte l'extrema dreta als anys 30 i la d'ara no tenen cap mena de problema en plantejar qüestions sexuals. Per tant, aplicar la visió que tenim del passat a l'actualitat no funciona. Dir, oh, és que aquests són uns puritans. No, l'extrema dreta no és puritana. Per tant, no ens equivoquem amb això. Aquest tipus de coses és la que la fa especialment perillosa.
L'extintor és un invent relativament modern. Abans els incendis s'apagaven doncs, amb galledes d'aigua, tirant-hi sorra...
O amb mantes.
Sí, senyor. Mirar de triar la manta que hi tinguis menys carinyo, diguéssim, perquè no queda bé després de l'incendi. El foc sense oxigen no crema, ho sabeu, això? Quan hi tires la manta és que treus l'oxigen, llavors per això no crema.
O sigui, si tu estàs a dins d'un quarto i si cala foc, si treus tot l'oxigen, el foc s'apaga.
Sí.
Oh, mira que bé.
Si treus tot l'oxigen, també pot ser que t'apaguis tu. Això també, perquè el necessites tu també.
Sí, és veritat.
Però no et cremaràs.
No cremes.
Exacte.
No mors cremat.
Ma, parlem de l'extintor.
Sí, jo quan anava a quart d'ESO, uns van buidar l'extintor al despatx del director.
Ah, sí?
Sí, el Carlos el Loco entra ells.
Ostres, Carlos el Loco. Sí. Home, era una gambarrada clàssica.
Home, aquesta. És nivell,
Això s'ha fet al Teatre Nacional.
Sí?
No diré noms.
Què dius ara? Ja és un nivell de gamberro...
Però...
Top.
En el despatx de la directora del Teatre Nacional?
No.
Ah. No, nosaltres vam fer res aquell dia.
Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
Sàvia per conèixer. Una dona que ha convertit la seva passió en gairebé un estil de vida. Concretament, un esport que fa més de 10 anys que practica. I no és un esport on hagis de córrer, sinó pensar. Ella diu que és un esport de cervell contra cervell. I així s'ha proclamat campiona absoluta de Catalunya i campiona d'Espanya de parelles mixtes. Peyu, estigues alerta perquè aquesta entrevista pot acabar en escac i mat.
Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Alba de Lomas. T'hi aficiones d'alguna manera en concret? Una cosa que a casa ho fèieu sovint?
Bueno, el meu pare ens va ensenyar a jugar als meus germans i a mi al principi no em cridava molt l'atenció, s'ha de dir.
No, eh?
No massa. Això de pensar tant i les partides tan llargues no em cridava molt l'atenció. Però mica en mica, anar acompanyant els meus germans en els tornejos, doncs em va cridar l'atenció un dia i vaig començar a jugar.
I ara ets més bona tu que els teus germans?
Ara jo m'hi dedico més, sí.
Quins dinars,
jo m'hi dedico més. Sí, sí.
I el pare en sap?
Sap jugar, sí, em ensenya a moure les peces, però ara se li complica una miqueta més.
El matxaques.
Ara jugueu més al parxís, no, a casa, suposo. Sí.
Qui se n'adona a la família de dir, hòstia, l'Alba, cuidado, eh?
La toca.
No? Va ser molt mica en mica, realment. Si vaig anar a jugar en torneig per no federats, el meu primer torneig, i vaig quedar campiona, i vaig dir, carai, potser, mira, això dels escacs em pot donar bé, no? Uh-huh. I mica en mica va ser molt progressiu. Vaig quedar campiona de Catalunya amb 20 anys, sub-20, i a partir d'allà, doncs, anava progressant mica en mica, també.
Com se celebra quan guanyes un títol d'escacs? Sí. Perquè és com el futbol, que...
Quan vaig guanyar la partida, l'última partida, va ser tot molt silenciós, clar. Yeah. No pots començar a cridar al mig d'un torneig d'escacs, no?
I tens el rival just allà davant, pobret.
És una miqueta agressiu.
Davant seu, vamos!
És agressiu, però quan vaig sortir sí que vaig trucar a la gent, als meus pares i tot, va ser molt bonic. Vinga. Però en el moment vaig estar bastant callada.
Cacaulat per tothom.
Vinga. Escolta, saps què em faria il·lusió? Podríem fer una partida... Tu ets capaç de, segur, contestar preguntes?
Sí, sí,
i
sí.
I simultàniament mantenir una partida d'escacs
amb algú? Jo encantada. Jo si tinc un taulell al costat, sí. Mira, perfecte.
Fem-ho això, companys, entrem un taulell d'escacs. Suriguer no, en sap de jugar escacs.
Bueno, en sé, en sé.
Saps com es mouen les fitxes?
Sé com es mouen, exacte.
Seu aquí al costat de l'Alba, Xuri. Fes el primer moviment, Xuriguera.
Bé.
Ha mogut el paó endavant, que no, la primera vegada...
Molt bé.
Sí, no?
Molt bé.
Tu, escolta, és la campiona de Catalunya i de moment està copiant tot el que ha fet el Xuriguera.
Li estic jugant una escocesa. Una excusesa de la campiona de Catalunya. Estic nerviós.
Ja t'ha matat.
Bueno, em deixeu fer alguna pregunta entremig de la partida?
I tant.
Perquè aneu molt ràpid a moure, tu.
Bueno.
Perquè això és més o menys teòric, de moment.
La velocitat es premia d'alguna manera, perquè hi ha aquell comptador de temps, no?
Exacte.
Això per què serveix?
Si hi ha partides ràpides, semiràpides, lentes, llavors cada torneig té el seu ritme de joc. I cada vegada, doncs, bueno, si és una partida lenta, pots tenir una hora i mitja, tu sí. i una hora i mitja al rival, però també hi ha partides de 3 minuts.
La partida la més llarga que has fet, quan ha durat?
5 hores i quart.
Hola!
Prepara, Xuriguera.
5 hores i quart.
Però vaig guanyar, s'ha de dir, perquè si no ja em retiro, no?
I
però...
pots prendre alguna cosa mentrestant?
Sí, si pots anar al lavabo, pots menjar, pots beure aigua, el que sigui.
Pots una mica de brasa allà al costat.
Però pots anar fent.
Una mica de foc i brasa mentre...
Diuen que és una característica teva, no?, del teu joc, Alba, que ets agressiva, sempre ataques.
A mi m'agrada fer...
Hola! Mira, va! Hola!
Hasta la cartera et fotrà, Xuriguera.
He perdut... Sí, sí, ja la veia.
Bueno, li acaben de matar la reina, eh?
No, el cavall.
Mútuament, però he guanyat un cavall pel camí.
Bueno, m'està guanyant 3-0.
Però bueno, estàs aguantant prou bé.
Quantes dones hi ha a Catalunya ara, jugant?
Federades, realment, un 7%.
Un 7% de tots els federats són
i
dones.
I actives, no et pensis que, yeah. que masses. Mm-hmm.
I això, en el moment que tu arrenques, no sé si hi ha un col·lectiu de... No? Perquè hi ha una cosa d'orgull en els escacs, no? No sé si t'has trobat mai una partida contra un senyor de 75 anys
alguna
que el guanyes.
Alguna història podria explicar.
Sí?
S'emprenyen.
Quan era més petita, sobretot, no? Algun comentari així una mica més desafortunat, quan guanyes a algun senyor, no?
Guaita la nena.
Però bueno, coses que passen.
Coses que passen, sí, malauradament.
Quin remei, no?
Sí, sí. Escolta, és un esport, eh, els escacs? Hi ha gent que no ho sap, això.
Sí, està considerat un esport mental. Mm-hmm. Si cadascú doncs, té la seva puntuació, o l'ELO, també hi ha tornejos homologats per la Federació Internacional. Mm-hmm. Es considera un esport, no físic, no? Però mental sí.
Bueno, però hi ha una exigència... Com entrenes, sí. tu?
Bueno, realment és un esport molt individual, no? L'entrenament és... bastant diferent al que podria ser doncs, amb els futbolistes, no? Que tenen cadascú el seu equip i és molt més motiva molt. Uh-huh. En aquest cas, doncs, la majoria dels escaquistes doncs, es tanquen a la seva habitació, es posen davant d'un ordinador i es posen doncs, a fer problemes d'escacs, a calcular, a veure idees d'apertures... Uh-huh. Però t'has de tancar l'habitació tu sol i anar fent.
Els que esteu escoltant el programa per la ràdio, l'Alba, mentre m'ha contestat això, ha fet 3 moviments d'escacs a la partida.
Jo vull dir, Xuriguera, jo en aquests moments, tu veure que estàs aquí amb el cap a sobre el... I veure que el teu rival va posant i va parlant, estàs per mi o no estàs per mi? No tens aquest...
Estic amb una tensió que no t'ho pots imaginar.
Cada vegada es belluga més el Xuri.
El Xuri no pot pensar absolutament en res més que en la partida. Sí. L'Alba m'està contestant la mar de fresca totes les preguntes.
I el Xuri està suant. S'haurà d'acabar dutxant quan acabi la partida.
Hauré perdut 3 quilos després d'aquesta partida.
Has tingut el gust, el privilegi de poder-te enfrontar a grans noms dels escacs com els que estàvem dient ara?
Bueno, vaig tenir el privilegi de jugar amb Pia Kramling.
Pia Kramling, pels que no estem avesats, és...
Va ser la primera dona en aconseguir el títol de gran mestre absolut, perquè hi ha títols femenins i títols absoluts dins dels escacs, i va aconseguir el títol de gran mestre absoluta, la primera dona. I vaig tenir la sort de jugar millor en un campionat europeu, i va ser una experiència increïble. O sigui, em va guanyar, no? Sí. Però jo estava feliç de jugar amb ella.
És com ara jo.
I... Sí, no?
Vinga, escac.
Escac, Xuriguera.
Ara sí que ja
no pots fer res, eh?
No, ja no puc fer res.
Ara sí, escac i mat.
Oh. Ara sí, ja l'ha matat. Oh. Acaba de guanyar la partida.
Ben jugat. Molt bé.
Com ja us hem anat explicant durant aquesta temporada, molts cops alguns couplets tenien aquest to lleugerament picant, però sempre fet des de la paròdia i des del doble significat, és a dir, molt juganer tot plegat. I avui, com a última secció de la temporada, us explicarem d'on ve la cançó més picant que tenim a casa nostra.
Fa unes setmanes, quan va venir la Glòria Rivera, us vaig explicar que el famós Remena Nena era part d'una peça teatral més gran, una espècie de vodevil musical anomenat La reina ha relliscat. Els llibretistes d'aquesta obra, el llibretista era Alfons Roura i el compositor Josep Maria Torrents.
La reina ha relliscat es va estrenar el 23 de gener del 1932 al Gran Teatre Espanyol de Barcelona, just on ara podem trobar la sala Paral·lel 62. I malgrat que aquest fragment del qual parlem avui s'hagi fet famós amb el nom de Remena Nena, el títol original de la cançó era El còctel de l'amor.
I ara molta atenció, perquè us podem ensenyar el primer enregistrament d'aquesta peça que es va fer l'any 1932.
Remena, Remena Nena, Remena, Remena Nena. No, reposa't un moment. Si remenes força sona, la barreja et surt més bona i el dia...
Història de Catalunya,
mira. Déu-n'hi-do, eh? Més il·lusió que pressupost, de moment, eh?
Aquest país sempre ha anat així, eh?
Sí.
És una ampolla d'anís del món, no?
Semblaria que se sent de fons, sí.
És bonic. Bé, la peça va tenir un segon moment d'esplendor quan l'any 1970 la barcelonina Guillermina Mota la va incloure en un disc anomenat justament Remena Nena. Allò va fer que molta gent redescobrís aquella peça i també va fer-hi fixar-se el nom de Remena Nena, que l'ha mantingut el nom fins a dia d'avui i és com la coneixem avui.
Remena, Remena Nena, Remena, Remena Nena.
Quins tenors.
No. Reposis ni un moment.
Aquesta part ja no se la saben, eh?
No.
La barreja
surt més bona i el client va ser content.
A partir de llavors se n'han fet moltes versions, algunes especialment xocants i inesperades. Fixeu-vos en aquesta versió en clau de rumba catalana d'Arrels de Gràcia de l'any 2019, una versió que connecta dos estils genuïnament catalans, però estèticament molt contrastants. Bé, acabarem amb la versió més recent de la qual hi ha enregistrament, concretament de l'any 2025, l'any passat. És de la banda Rombo, que la va traslladar a un estil més pop, amb reminiscències de la música Yeye, música mestra.
El gatet de la sort, que originalment es diu Manequineco...
Sí, home, és aquell gatet xinès que mou així la pota.
Eh?
És un gatet xinès que mou la pota així.
Sí, no, no és xinès, eh?
No és xinès?
No és xinès.
Hòstia,
no.
Però ven a tots els bassars aquests xinesos, eh?
Sí,
saluda amb la pota.
No, ni saluda ni és xinès.
Oh, no?
I que el venguin als bassars no és garantia de res, perquè crec que el que venen als bassars no són productes tradicionals xinesos. Tot vull dir, venen llitets de gos, venen ganivets de cuina.
Sí, són passadissos diferents, però, vull dir que els ganivets de cuina estan en un passadís i el del gos està en un altre passadís. No
sí.
Està
veritat,
tot junt.
És veritat.
No, és veritat, sí. És veritat, sí. Sí que és veritat que hi ha xinesos que mengen gos, podria estar al mateix passadís, poder.
Ja. Però, a veure, això dels xinesos que mengin gos, això és un mite? O?
És un mite, no és un mite. A veure, sí que és veritat que hi ha regions, passen molt, a zones molt concretes de Xina que sí que mengen gos, el que passa que la immensa majoria no en mengen. Passa la gent generalitza,
sí.
És com aquí que dius a vegades, els espanyols són uns fatxes.
Ara,
i la,
ara.
La majoria,
i no.
La majoria no mengen gos, tampoc.
Exacte.
Perquè l'altre, per les enquestes que van sortint,
sí, sí.
No sé. Bueno, no ens despistem,
no,
estàvem parlant del Manequineco, eh?
Sí, home, és el gatet aquell xinès que saluda.
Tornem-hi, no, és que
no.
És d'origen japonès i no saluda, Xuri. Els orientals no saluden aixecant la mà com nosaltres. El gest aquell que fa amb la pota és el gest de vine cap aquí.
Vine cap aquí.
Simbolitza que atrau la sort i la fortuna. Si tens una botiga, per exemple, saps? I poses a prop de la caixa registradora el gatet aquest mirant cap a l'entrada del local, doncs el gatet atrau la gent i els seus diners cap al teu negoci.
A casa meva teníem peixateries, ni teníem, eh?
Ah, sí?
Sí.
Allà un gatet d'aquests
allà
a la peixateria.
I els vam tancar totes dues.
Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
Avui ens visita una boja per conèixer. Una investigadora del fons marí, doctora en biologia per la Universitat de Barcelona.
Has dit boja per conèixer, eh?
Sí.
Sí, sí.
Sí, sí, una boja per conèixer.
Coincideixo, coincideixo.
No la coneixem.
És sàvia i, al meu entendre, una mica boja.
Ja veuràs si ho és. Doncs això, que és doctora en biologia per la Universitat de Barcelona i s'ha especialitzat en una zona que li queda lluny de casa. De fet, molt lluny. L'Antàrtida. Mira si n'és de boja. Allà on el fred i la foscor són extrems, ella hi troba vida, fins i tot molècules amb possibles aplicacions per a la salut humana. Alguns de nosaltres anem a la platja i ens mirem al mar des de la tovallola, però ella prefereix fer-ho des d'una base científica a més de 20 graus sota zero.
Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Conxita Ávila. Tu ets biòloga especialitzada en organismes que habiten els fons marins, sobretot els de l'Antàrtida. Jo, aquesta gent que us especialitzeu en una cosa tan concreta, com t'hi porta la vida fins aquí? Per què això i no una altra cosa?
No sé, suposo que el que deies una mica a la introducció, ganes de conèixer i ganes de saber, i veure que hi ha llocs que estan més inexplorats que d'altres, no? I llavors, també l'Antàrtida té aquest punt que nosaltres diem que quan vas és com si t'hagués picat, no? Que, o t'hagués agafat el virus antàrtic, no?
Sí.
Que un cop vas, veus tantes coses per fer que ja t'enganxa i sempre
vols... Coses
hi ha coses
per
fer allà, eh?
N'hi ha moltes coses per investigar, n'hi ha molts animals que no sabem ni què són.
Sí. Perquè, quantes vegades has trepitjat l'Antàrtida?
Trepitjat? De vegades he anat només amb vaixell, o sigui, no he trepitjat.
Però que ja has estat, diguéssim,
a
la zona.
He anat 15.
15 vegades?
Sí.
A l'Antàrtida.
Sí.
És que jo me l'imagino, és això que t'imagines, un tros de gel i absolutament res més.
L'Antàrtida és la de dalt o la de baix?
La de baix.
La de baix, baix. La de baix, la de baix.
Pol Sud.
Què?
Pol Sud.
Pol Sud.
Sí, molt bé, sí.
Sí.
No.
Com s'hi arriba, normalment? Com hi arribeu?
A veure, hi ha diverses maneres, però normalment és amb vaixell.
Sí.
Hi ha un aeroport així una mica... senzillet, que no és ben bé un aeroport, és una vista de terra i una cabanya, una caseta, però normalment anem amb vaixell, ja sigui des de Sud-àfrica cap a baix o des de Sud-amèrica cap a baix.
I quan arribeu allà, llavors, quan feu una expedició, entenc, que no sé quines durades tenen aquestes expedicions, on us allotgeu, què hi feu?
De vegades estem al vaixell, podem estar 2 o 3 mesos en el vaixell.
Quin tipus de vaixell és això?
A veure, per exemple, els vaixells alemanys, que són trencagels, que són grans i bueno, estan molt bé, tenen laboratoris, tenen de tot. I si no, doncs baixem en alguna base científica o en vàries, podem anar fent un recorregut, depèn de la feina que hem de fer.
I per què és tan important l'Antàrtida a nivell d'investigació?
A veure, per molts motius. Sobretot és una de les zones del planeta que menys s'ha estudiat i que més protegida està, en teoria menys afectada per la nostra contaminació i tots els tipus d'impactes que generem els humans. No?
Entenc que queden molts animals per descobrir per allà sota, no?
Sí, nosaltres hem descrit uns quants de nous.
Ah, sí?
Sí.
Tipo què? Quin...
Tipo cucs, tipo molusc.
I els hi poses nom, tu?
Sí, els hi posem el nom.
Ah, sí?
Sí.
L'últim exemple... cuc que has batejat, què li has posat? Mercè.
No. Li van posar... o sigui, tenen com nom i cognom, no? I el nom ja, diguéssim, que era... venia determinat.
Sí.
I l'adjectiu li van posar de la illa on el vam trobar, que és la illa Decepció, i llavors li van posar Decepcionensis.
Hòstia.
De la illa Decepció.
Ai, pobre.
Que trobes un animal i es diuen Decepcionensis.
Sí. Sí. És un animal molt xulo perquè s'alimenta d'ossos de balena.
Hòstia.
Mira, veus?
Sí. Veus. Sí. I van posar un experiment, després van baixar a buscar-lo, perquè nosaltres ens fiquem a l'aigua a buscar-lo.
Hòstia.
I molt, va ser molt, molt interessant.
Ho dius molt ràpid, ens fiquem a l'aigua a l'Antàrtida.
Sí.
Entenc que deu tenir els seus perills, això.
Sí.
Per exemple? Clar, és que ho diu...
Quants temps pots estar?
Sí.
A veure, nosaltres no ens deixen estar més de 45 minuts, però igualment és que pel fred tampoc pots estar molt més.
Clar, perquè a quina temperatura està l'aigua allà?
Entre menys 2 i més 2.
Entre menys 2 i més 2.
És fred.
Home, una mica fred.
És fred.
Sí, perquè jo aquí et banyes a la platja, que em sembla que està a 25 i la trobo congelada.
Sí.
No?
No, està freda. O sigui, els perills, bàsicament, és que està molt freda, o sigui, hipotèrmia, i
hi ha animals grans també, foques lleopard i així.
Foques lleopard.
Oh, i a quin nom? No pregunta. Sigues un nom ben parit.
Sí, no es diu Decepcionensis, no, no. Foca lleopard, no?
Tot això...
Qui ho paga?
Tu com vas allà? Tot això, d'on surten els calés?
La teva butxaca, la d'ell, la d'ella, bueno, la d'ell. De no. Tots. Són diners públics. Diner públic.
Molt bé. Bueno.
Per recerca.
Diners públics.
I ja que ho paguem una mica nosaltres, diguéssim,
sí.
Hi ha alguna cosa de les que investigueu que diguis això ho notareu en un futur? Ja veuràs que en el vostre dia a dia notaràs a un canvi. Pregunto, eh?
No sí, sí, no, no.
La ciència pot ser molt aplicada directament de coses que tu veus demà passat i no tan aplicada, que vol dir que treballes amb coses que són generals i que a la llarga també tindran beneficis, però més a la llarga.
Sí.
Llavors, per exemple, si nosaltres trobem algunes molècules que tenen una activitat antitumoral i poden servir d'aquí uns anys, després de fer molts assajos, potser 10-15 anys, doncs potser ho veuràs, no? De fet, a les farmàcies ja n'hi ha medicaments que són d'animals marins, no de l'Antàrtida, però d'altres llocs.
Veus?
Però temes, per exemple, com canvi climàtic i biodiversitat, això triga més en què tu vegis, però clar, és igual d'important, perquè sí, si no sí, conservem sí. La biodiversitat, és que tot el sistema se'n va en orris.
Jo en vaig tenir un de maniquineco d'aquests a casa de mons pares, un gat de la sort, i el tenia posat allà i anava fent aquesta, la cosa aquesta a la mà. Jo el mirava i pensava, que xulo, seré més afortunat i tindré més diners. I res, tot anava bé, la veritat, fins que el gat va començar a parlar.
Què dius ara?
Va començar a parlar el puto gat. Sí.
Li vas posar masses piles, potser.
No ho sé, al principi no l'entenia, però després em vaig anar fixant i era curiós perquè només parlava quan aixecava el braç.
Fixa't.
Quan tenia el braç a baix, no, silenci. Uh-huh. O potser aixecava el braç i deia... la immigració és un problema, els immigrants venen aquí a robar-nos la feina. I baixava el braç, silenci.
Fixa't.
Mira. Silenci absolut.
Sí, 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 sí.
Pujava el braç, tenim un problema amb l'ocupació, l'única forma de regular els lloguers, el lliure mercat i la propietat privada. Baixava el braç, silenci. Silenci, silenci absolut. Era una cosa boja, eh? Pujava el braç, ja no es pot dir res, vivim en una dictadura woke, els temps d'abans seran millor, que torni la mili. Baixava el braç.
Que torni la mili, havia arribat a dir.
Havia arribat a dir això.
Com tenia la mà, Àlex, així o...?
Això no, jo no m'hi vaig fixar. Ja, bueno,
ja.
Era el braç dret o l'esquerra, la puteta?
No ho sé, però jo un dia li vaig dir, hòstia, maniquineco. De la sort, dic, una cosa és que tu, vull dir, no estaràs aquí elaborant discursos a partir de simplificar idees, no? Perquè la gent amb por absorbeixi aquests discursos.
Ah, clar.
Vull dir, una cosa és que tu em vulguis fer creure en la fortuna, està molt bé, no? Però això que estàs fent, maniquineco, no és de gat de la sort. No sé quin tipus de gat ets. Total, es va quedar callat.
Josep sí. Maria, no?
Es va quedar callat, no ho sé. I jo vaig dir, mira, ha reflexionat. I em vaig apropar, i em va fotre un cop de puny i em va dir Dios, pàtria i família. En ese orden. I vaig dir, bueno, és igual, li dono la volta, el deixo de cara a la paret i vaig a donar una volta perquè em toqui l'aire, perquè no... I res, vaig tornar a casa de donar la volta i resulta que la meva mare en aquell moment havia decidit fer neteja general. Mm-hmm. I sabeu que m'havia llançat?
El va fotre mar.
El meu gat de la sort.
No.
El maniquineco.
I clar, vaig dir, hòstia, mama... Jo ja sé que això és casa teva, però... em podies haver avisat, no? Feia il·lusió a mi aquest gat, també, no? Bueno, no sé. I la conclusió d'això és que, bueno, que no us fieu ni de la vostra mare. és la conclusió del dia.
És bona. Saps, recordes on el vas comprar, el maniquineco?
El vaig comprar al Japó.
Al Japó?
Sí.
Que no és la Xina?
No.
Ho veus?
Xuriguera.
Ho veus?
Va. O potser, espera, no, potser a Toledo. Potser haver comprat a Toledo.
Bons ganivets
sí.
A Toledo.
Sí. Sí. I bons gats.
I bons gats d'aquest, com el teu. Sí. La gralla. La gralla. Em podeu interrompre tots, si voleu? Menys tu, Laia.
Sí, clar. Home, jo bueno, és el millor dia de la meva vida.
Tu també, si vols. Però deixa'm marge. Vull dir, jo ho intentaré explicar de la millor manera possible. La gralla és un invent que no té un invent, bueno, és un instrument, anava a dir, que no té un inventor concret.
Oh, no, no la va inventar la Laia?
No, home, no, la Laia no.
La Laia no és l'inventora de la gralla?
No, la Laia és, un invent, és més antiga que la Laia, la gralla. És un instrument de l'edat mitjana que evoluciona d'altres instruments de canya doble que ja existien. Tot i que té altres parents mediterranis que se li assemblen, la gralla moderna podem dir que és un instrument bàsicament català.
Visca Catalunya!
Ara.
I per què es diu gralla i no es diu flauta, per exemple?
Veio flauta.
Bueno, quedaríeu parats dels comentaris que ens arriben? De m'agrada molt aquella noia que toca la flauta.
No, home, no. Sí. Però encara no.
Això està passant.
Encara no ho saben.
A Corbera, d'Ebre hi ha una gent que ens mira i la dona li diu al seu home sempre posa aquells de les gaites.
De les gaites.
De les gaites.
Xandongueira.
Com ho va dir l'home. Posa aquells de les gaites, va.
Bé, es diu gralla perquè als inicis s'associava el so d'aquest instrument al so estrident que fa l'ocell que porta el mateix nom. Sabeu que hi ha un ocell que es diu gralla?
No ho havia sentit mai.
No?
No.
És un ocell com de la família dels corbs, tot de color fosc, també. No l'has vist mai?
No, jo tinc un amic que els sap tots, però ja ho sap ell.
Clar. Doncs és quan veus un ocell el truques.
El truco.
Molt bé. Quan fa un crit, l'ocell aquest, un crit molt característic, doncs s'assembla al so d'una gralla. Són uns ocells que tenen una organització jeràrquica molt complexa i on la comunitat defensa cada individu. Vull dir que s'assemblen una mica als grallers, que si n'ataques un, surten tots a defensar-lo.
Ah, sí. Ara, com ha de ser.
La gralla, com a Catalunya en general, ha viscut èpoques millors i pitjors. Primer va ser un instrument molt popular, vinculat a la pagesia. La gent la tocava de manera intuïtiva i per imitació. Molts dels grallers que hi havia no tenien coneixement musical, però se sabien un gran repertori de memòria. De fet, gràcies a aquests personatges anònims s'han pogut conservar gran part de les composicions tradicionals que no estaven escrites enlloc.
Això és maco.
Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
Bojos coneguts, i creieu-me que són molt coneguts i molt bojos. Un grup de música que són referents del virtuosisme, el bon gust i el plaer auditiu i emocional. Gairebé podríem dir que són un dels millors grups de l'àmbit musical català.
Bravo!
Bé, no ho afirmo. Són el millor grup de l'àmbit català contemporani.
Sí.
Contemporani perquè la Trinca ja no està en actiu.
Correcte.
Treballen per la preservació de l'excel·lència musical i s'han fet un lloc en els camins inescrutables per poder assolir cims inabastables de la música catalana. El dia que pleguin o que es morin, esperem que sigui d'aquí a moltes dècades, Catalunya plorarà.
Sí,
avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença Obesa!
Bravo!
Com neix la vostra amistat? Com us coneixeu?
Depèn. A cadascú de nosaltres hi ha un moment determinat en...
No apareixeu tots quatre de cop?
No.
Pràcticament.
Crec que els que fa més anys que es coneixen són en Coll i jo.
Sí. Des de l'espai Witchy Witchy de Tona.
Eh?
Un dia us en vaig parlar, de l'espai.
Sí, és
l'espai Witchy Witchy.
Anava a l'espai conjuntament.
Amb l'Oriol, Bauleres.
Molt bé, el tècnic de la Renaixença. I llavors arriba un moment que comenceu a fer música, però entenc que segle XIII va ser el precedent d'Obeses.
Correcte, jo tenia una banda amb la qual ja hi tocava en Maiol i altres companys d'aquí a Osona, una banda amb la seva història, etcètera, i llavors iniciem un altre projecte, i com que en Coll sempre voltava pel local d'Obeses, de segle XIII,
sí,
malgrat no formar part de segle XIII...
Bàsicament perquè venia a berenar.
Venies a berenar, sí. Tu anaves a berenar.
Una mica com tots, eh?
Una mica com tots, però era com, diguem-ne, la perifèria, l'òrbita, que feia que tot fos estable.
Sí. I tu en aquell moment ja tocaves el baix?
Sí.
Sí, de fet, ell, clar, ell era un preadolescent i ja tocava.
Quan comences a tocar el baix, Coll?
Als 12-13 anys.
Sí,
una mica també, quan ens vam conèixer amb Bordi, als 13 anys.
Per iniciativa pròpia o a casa et van dir hauries d'estudiar...
No, no crec que hi hagi ningú a la vida que l'hagi dit hauries d'estudiar el baix.
No ha passat mai.
No, crec que no ha passat. No, perquè, bueno, els meus amics tocaven instruments i bueno, jo també... Ja,
era l'instrument que faltava.
Era l'instrument que faltava.
Clar.
Acostuma a ser així la vida del baixista.
Sí.
És... Quan veus que tens uns amics que tots toquen instruments i falta el baix, t'animes a...
És com el porter de futbol.
Sí.
No? Que fan un partit i no hi ha porter, posa-t'hi tu.
No, doncs...
Era porter, també.
També feia de porter.
Ho té tot.
Ets l'home perfecte.
Ho tenia tot.
Ets l'home perfecte.
Sí, tu vas estudiant al teu entorn les peces que falten.
Sí.
De fet, ets poeta i potser va anar per aquí, també.
També va anar per aquí. Que
falta un poeta.
Que falta en aquesta societat.
Sí. Poesia, senyor.
Escolta, heu triat un estil ben curiós. De fet, no teniu un estil concret. que això és una decisió, entenc, difícil de prendre quan arrenqueu el projecte, perquè hi ha grups, no, que s'encasellen en un gènere concret i vosaltres toqueu tot.
El cert és que no ens vam posar mai en una taula i vam dir, senyors, no tindrem cap estil, sinó que és una cosa que va anar apareixent a mesura que vam anar fent música, vam anar tenint inquietuds diferents i ens estimulaven la qüestió de provar certs estils que no havíem tocat anteriorment. I al final sí, avui mires enrere i dius, Obeses té una discografia molt diversa i contrastant, però és fruit d'aquesta sensibilitat per la diversitat.
La gent que no estiguin més ficats, diguéssim, vosaltres circuleu una mica per uns camins que no són els més oficials. No esteu en els festivals principals del país, no? I heu intentat sempre ser molt crítics amb la indústria.
Això és un elogi o què és això?
No, és una descripció del que fan i el camí que han triat.
Val.
Que no sé si és el camí que han triat conjuntament o és que l'Arnau és boig i els altres van fent.
Això és no, en realitat, Peyu, potser seria interessant que molts artistes també es posicionessin a lluitar contra certes coses de la indústria i potser el món artístic milloraria en aquest país, no sé.
Sí, sí.
Pregunta! Vull dir, potser ser els únics diu molt d'aquest país.
Bravo.
El Forestal porta una samarreta, sí, i diu, dos no es barallen si un té una motoserra.
He trobat una frase que diu que si s'estima la música, s'estima Obeses.
És una obvietat.
És teva la frase, Arnau?
Sí.
Feia tota la pinta.
No, per això que parlàvem abans, Obeses, construïm aquest projecte amb una estima profunda per la música i, per tant, tot el que en deriva, d'alguna manera, també ha d'interpel·lar algú que tingui aquesta sensibilitat. A vegades, home, hi pots connectar més o menys, però justament tenir tanta quantitat de registres i diversitat estètica doncs possibilita que molta gent que és d'àmbits musicals diferents i de gustos molt específics s'interessi per aquest projecte i, gràcies a interessar-se per aquest projecte, de cop descobreix també altres estils i altres gèneres, i això és una cosa de la qual estem orgullosos.
Recordeu el dia exacte en què vau decidir que Obeses seria el nom de la banda i si estàveu tots d'acord en aquell moment, com ho vau decidir?
De fet, inicialment, crec que ens dèiem Obeses i en Jaume Coll.
O sigui,
Jaume, abans de fer cap concert.
En Jaume ja anava a part.
En Jaume...
també tenia una entitat pròpia, vull dir.
Exacte.
O sigui, jo sol sumava tres.
Clar. Obeses i en Jaume Coll.
Però vull dir, el que vam fer el primer concert ja ens dèiem Obeses. Això era com una prèvia. Mm-hmm.
Com és un dia d'assaig amb Obeses? Què feu? Us trobeu i us foteu a assajar? O hi ha un pa amb tomàquet? O... No.
Hi ha el cafè.
Hi ha el cafè.
Cafè, sí.
Hi ha el cafè, la xerrada.
Sí.
Sempre xerrem una mica perquè fa mandra començar a assajar, sí, i sempre hi ha molts temes de conversa per l'abans.
Sí. Esteu d'acord habitualment, els quatre? O sempre hi ha dos que van per un cantó, dos per un altre?
Normalment tenim en Burdi, que sempre es queixa de...
Sí. Jo els poso una mica de freno, perquè si no es flipen molt. També sóc qui porto els números i sé les coses que no es poden.
Però ara estem parlant de coses en general.
Bueno, sí.
De qualsevol cosa en general.
Bueno.
Sí.
Vale.
Jaume, estàs d'acord ara... o no?
Ja es veu que s'entenen.
O sigui, en Burdi és teclista i tresorer.
Sí, correcte. És les seves dues funcions. No, de fet, n'assumeix d'altres, però principalment aquestes dues.
I el màrqueting, qui el porta?
L'Arnau.
L'Arnau.
Sí.
Tu, Jaume, a part del baix, què portes?
A vegades el cotxe.
No, i també la vestimenta de llaminadures diverses al local d'assaig.
Sí, berenars.
Catering i berenars.
Sí,
o sigui, això ja ho has heredat de quan al local de Tona,
sí,
anaves a berenar.
Sí.
T'has quedat això.
Se m'hi va haver una expertesa. I...
Sí, darrerament està portant unes galetes de canyella.
Quina merda.
Que a més ell no pot menjar, malauradament.
Per què?
És molt llarg.
És igual.
Ets intolerant algun...
No, soc molt tolerant. No, és coses mèdiques,
sí,
petites, però amb impediments.
Problemes de salut, coll.
Sí. Déu meu. És que són uns personatges increïbles. Escolta, creieu que a Verdaguer li hagués agradat el rock? M'ho sent, Cinto?
Coll?
Sí, per què no? És a dir... Jo crec que sí, anava amb el seu esperit, sobretot al final de la seva vida, i podria... Era un senyor obert a les coses que passaven al seu entorn, per tant, al rock i, pues, i més enllà també.
Vull dir... Ho dic perquè un dels projectes que vau fer, d'aquests que en Burdi devia dir, hòstia, això no ho podem fer, que serà massa car, és una òpera rock, no?, amb poemes de Verdaguer. No sé si us queda alguna cosa per tocar, perquè heu fet rock, sardana, heavy, habaneres...
Òpera.
De tot.
Pop.
De tot. Pop.
Sí, bonic. Home, Peyu, queden moltíssimes coses. De fet, ja tenim entre mans un grandiós projecte l'any vinent.
Sí?
Sí, que farem conjuntament amb, diguem-ho així, una de les grans entitats corals històriques d'aquest país.
I no es pot avançar res més?
No, home, ja t'he avançat bastant.
On ho veurem, això?
Coral històrica, qui pot ser això?
També en algun dels espais emblemàtics de la tradició musical d'aquest país.
El Palau de la Música.
Palau de la Música.
Palau de la Música.
L'Orfeo
Català.
Quin mes serà això, més o menys?
Quin mes serà això?
Un mes d'aquells que farà més
fred. Cara de pòquer.
Jo no he dit res sobre això, eh? Això és una especulació vostra.
Escolta, hi ha alguna cançó de les que heu publicat de que no n'estigueu orgullosos? De dir, això no ho hauríem d'haver publicat mai. No.
I personalment no.
Totes, eh?
Que totes són obres mestres.
Heu tardat molt a publicar, no? Des de que havíeu publicat l'últim disc dels Fills de les Estrelles, 2018, fins que heu acabat de publicar aquest àlbum que està dividit en dues parts, de Sístole i Diàstole, de l'Ai al Cor, no? Quan heu publicat Diàstole, han passat 8 anys entre una cosa i l'altra. Sou de digestió lenta...
Aquesta gent que fa moltes coses...
Ja. Mare, com va parir.
No, a veure, realment, l'empresa de construir un disc després de Fills de les Estrelles no era una cosa senzilla. Era un gran disc i, per tant, doncs, va marcar també un punt d'inflexió important a la banda i no volíem presentar-nos amb una cosa menor. Per això vam decidir aquesta publicació dual del disc, fer-ho en dues parts, poder centrar-nos en cada una de les parts, abocant-hi tot el nostre compromís amb la música, i ara finalment, després d'això, d'una bona quantitat d'anys, doncs l'hem culminat, i la veritat és que estem molt feliços i satisfets del resultat i pensem que és també una gran obra de la nostra discografia.